Abans sentíem Pere Aragonès des del Senat, avui deixant clar que amb l'amnistia encarrilada doncs ara volen el referèndum. Doncs bé, com dèiem, avui fa just 10 anys, era el 8 d'abril del 2014, que passava això al Congrés.
Imaginen una urna en un referèndum sobre la independència de Catalunya. Ábranla. Fíjense qué votos hay dentro. Hay votos del sí, hay votos del no.
Yo les vengo a hablar de una demanda democrática.
Y una demanda democrática que hoy se defiende desde aquellos que gobiernan en Cataluña y desde aquellos que ejercemos la oposición más beligerante.
Todo el mundo se atribuye y opina sobre lo que queremos o dejamos de querer los catalanes. Lo que nos conviene o lo que no nos conviene a los catalanes. Y señorías, solo hay una manera de saberlo con exactitud. Preguntándoselo a los catalanes.
Vaja, ja els haureu reconegut, hem sentit a Marta Rovira d'Esquerra, Joan Herrera d'Iniciativa, també a Jordi Turull, d'aleshores Convergència i Unió. Com dèiem, tots tres van anar al Congrés a demanar un referèndum d'independència per Catalunya. Aquesta efemèride que fa mesos que vam veure que coincidia amb el 8 d'abril i que poc ens esperàvem que avui, una altra vegada, s'estaria parlant, en aquest cas al Senat, de referèndum avui de la veu de Pere Aragonès. Avui hem volgut repassar una mica com ho van viure ells i què ha passat en aquests 10 anys, si és que han canviat o no molt les coses. Per això ens acompanyarà el Pep Tormos. Pep, bona nit.
Bona nit.
A veure, repassem una mica què és el que va passar en aquell moment.
Sí, la petició era perquè es pogués votar a través de l'article 150.2 de la Constitució, que el que preveu és la possibilitat que es transfereixin competències de l'Estat a les comunitats autònomes. I avui, com deies, hem volgut parlar amb dos dels tres protagonistes. Joan Herrera ha rebutjat participar-hi, però sí que sentirem tant Marta Rovira com Jordi Turull. Per començar, com recorden a nivell personal aquell dia?
Vam intentar explicar d'una forma molt planera per què hi havia aquest sentiment, aquesta necessitat social a Catalunya. I també recordo que això va provocar un gran xoc, no? Que com és que es parlés de les necessitats de la ciutadania en lloc d'argumentar, no, jurídicament o políticament per què necessitàvem un referèndum. I aquest potser és el record més viu que tinc, no? El fet de sentir fins i tot com un xoc entre les reivindicacions socials i les reivindicacions de la gent, de la gent de ciutadana, amb un espai, amb un ambient tan elitista com el Congrés dels Diputats, no?
Aquell dia el recordo d'una gran intensitat, de molts nervis, perquè no era allò de que quedessis bé tu a la intervenció, sinó que sabies que representaves més enllà de la teva formació política, representaves un Parlament, representaves, jo crec, tenies la sensació de representar, doncs, a un país, no? I, per tant, era allò de voler-ho fer el màxim de bé, no per quedar bé tu, sinó per deixar bé tota aquella gent que tenia ganes d'això, de fer un referèndum per poder decidir el futur polític de Catalunya, que en aquest cas eren més de 2 milions de persones, no? Per tant, ho vaig veure amb una gran intensitat.
Això era com ho havíem viscut a nivell personal. Ara anem a la vessant més política, no?
Sí, de què va servir 10 anys després, vist en perspectiva, fer aquell pas, no? Que el sobiranisme fes aquell pas i demanés el referèndum al Congrés. Aquí ja tots dos hi afegeixen certs matisos. Per Marta Rovira va obrir la porta a fer diverses passes cap a l'autodeterminació.
Després d'aquest 8 d'abril hi han hagut més passes a favor del dret a l'autodeterminació de Catalunya, no? Hi ha hagut el 9 de novembre la consulta, no? Del 9 de novembre, que va significar una gran reivindicació política una altra vegada més, no? Recollir suports polítics, mobilització popular entorn del volem votar per decidir democràticament. I després ja va venir, doncs, en fi, totes les eleccions plebiscitàries, el referèndum de l'1 d'octubre, i això és el que significa el 8 d'abril, no? Una d'aquestes primeres passes en aquest camí.
I per Jordi Turull tot el procés va culminar amb l'1 d'octubre.
El que serveix és perquè novament hem demostrat als catalans de que la paraula resignació, renúncia o rendició no existeix en el nostre diccionari polític. Jo vaig acabar la meva intervenció dient aquella frase de Mandela, que les coses són impossibles fins que es fan. I vaig dir que no ens anàvem d'allà resignats sinó reafirmats, i que els catalans votarien. I això és el que ha passat. I a l'1 d'octubre, doncs, vàrem votar. Per què? Doncs perquè persistir i resistir vol dir guanyar.
Això és com veuen ells aquesta evolució, sobretot des del 2008 fins al 2017, i com ha evolucionat fins ara. Però també els hi hem preguntat, Pep, de ara mateix, no? En quin punt creuen que estem, sí, tenint allò com a context?
On som avui en dia. I aquí ja hi ha anàlisis completament diferents. Marta Rovira defensa l'estratègia del diàleg dels últims anys.
Estem en una nova fase d'aquest camí cap al dret a l'autodeterminació de Catalunya, que és una via democràtica que vam obrir ara fa 3 anys i que hem anat generant les condicions perquè existís, que és la via democràtica de la resolució política del conflicte polític. És a dir, al final el conflicte polític entre Catalunya i l'Estat espanyol s'ha de poder resoldre políticament i democràticament. És per això que fa 3 anys vam optar per investir Pedro Sánchez com a president del govern espanyol a canvi de generar les condicions per poder un dia asseure'ns a negociar el referèndum d'autodeterminació de Catalunya.
I per Jordi Turull diu que el que falta és aplicar el resultat del referèndum de l'1 d'octubre.
Per fer el referèndum es va guanyar, es va fer la declaració unilateral d'independència i el que no ha pogut veure és la seva aplicació. I ara ens trobem en la fase de negociació amb una mediació internacional per a la resolució del conflicte polític que penja de dos grans vectors, que són l'amnistia i que és l'autodeterminació. L'amnistia ja ha tirat endavant, ara és l'autodeterminació, que puguem fer aquest referèndum doncs pactat i vinculat, que és l'únic que pot substituir el referèndum de l'1 d'octubre, i si l'Estat segueix amb aquest no, doncs igual que l'altra vegada, persistir, ni resignar, ni renunciar, ni rendir-nos, i per tant no renunciar a cap via unilateral per fer-ho de manera pacífica i democràtica possible.
Recordem la votació d'aquell dia al Congrés dels Diputats, ara fa 10 anys, 299 vots en contra, 47 a favor i una abstenció.
Gràcies, Pep.
Fins ara.
Que vagi bé, bona nit.